I ara sí, ara ja tenim Alberto Ibáñez en nosaltres. Bon dia, Alberto.
Bon dia.
Si parlem d'abans, anem a parlar com a amics. Perquè Alberto va formar part d'aquesta solució per a que l'alcalde de Vila-real, l'actual alcalde, fos alcalde en aquell moment. Perquè havia tret un regidor d'iniciativa i sense aquest regidor no se podia fer el pacte.
Així no és?
Quants anys fa?
Pues farà 13 anys ja. Sí, 13 anys. Una vida.
I molt jove.
De 9 anys.
Perquè a hores d'ara vostè està en el Congrés dels Diputats, ja li parla de vostè, vostè és diputat nacional.
No cal.
Però entonces, jo recorde que vaig connectar per a dir-li que tenia un regidor.
I te vaig pensar.
Sí, sí, perquè...
Això no ho faria mai ara, eh?
Clar que...
Però en aquell moment, per a mi, els mitjans de comunicació eren molt secundaris. Jo l'important era arribar, la gent que havia confiat en mi, i celebrar que havíem pogut, efectivament, i tirar la traca i banyar-nos en xampan. Estava ahí el meu amic Hugo, que ja no està, i pues, poder celebrar que ens havíem esforçat molt, que havíem fet una campanya sense pressupost, que tot el món havia confiat i donat suport a canvi de res, i que després de molts anys de foscor, no? Avui que se parla molt de llum, així, el Partit Popular, un Partit Popular a més corrupte, d'una manera autoritària, se n'anava, encara que teníem l'altra part, no? Que era que pues, a la Diputació, a la Generalitat, havia hagut un tsunami blau, però així, pues, bueno, jo crec que fruit de la il·lusió de gent que teníem una manera diferent de pensar, però que al mateix temps érem responsables i sabíem que les diferències havien d'aparcar-se per arribar a un acord, i com deia al final l'alcalde, vam tindre moltes pressions, va ser tot molt, molt complicat emocionalment.
I coses que no se poden dir públicament, però jo sé que en vostè van exercir una pressió cruel, molt cruel.
Sí, jo ara pense que, bueno, pues, tenia 19 anys, que no tens la mateixa maduresa que tens en 30, i sí, van ser cruels, però al mateix temps me van ajudar a...
A maurar de colp.
Sí, i sobretot a tindre un lligam especial amb ma mare. Jo ho deixaré ahí.
Ojo, el que van arribar a dir-li a una criatura de 19 anys, eh? Però vostè seguís fidel a les seues idees, signa el pacte, i jo és que em poso els pèls de punta perquè va ser molt dur allò, vam viure junts.
Ho sé, i ho agraeix.
Se signa, comencen d'alguna manera a canviar tot el panorama polític a nivell nacional, a nivell autonòmic, però la situació s'ha revertit. I comença l'origen, Alberto, torna a casa per a veure com se signa i s'acorda entre l'esquerra que queda, és a dir, se té que constrenyir l'esquerra.
Sí, jo venia en el tren este matí pensant, bueno, en el 2011 vam ser l'aldea gala, no?, que deia el company Pasqual Batalla moltes vegades, i vam ser la punta de llança que va permetre el canvi, bueno, pues, encara que ha arribat tard l'acord a Vila-real, però jo crec que avui han sigut molt generosos tant l'alcalde com la vicealcaldessa explicant que n'hi havia una part política i una altra part personal, perquè són persones i les confiances costen molt de parir, que a lo millor avui que sí tenim un govern d'esquerres, i jo me sent tan orgullós de poder dir que al meu poble tinc un govern d'esquerres i no dir que tinc un govern del PSOE només, que pot ser l'avançada per a que la propera legislatura la Generalitat i molts ajuntaments del nostre país puguen tornar a estar governats per l'esquerra.
Com se viu governant des del el centre d'Espanya, és a dir, tan lluny d'ací? Com és la gent, com és la convivència? Ells entenen qui som i el que sentim?
No. A veure, és veritat que jo continuo vivint a València, intento vindre a Vila-real, vinc menys perquè els meus pares viuen a Borriana, però intento vindre tot allò que puc. Madrid és una aspiradora no només de recursos econòmics, culturals, socials, sinó una tonteria, no? Ahir llegia un incendi en Gran Via. Quants carrers d'Espanya tindran una calle Gran Via? Perquè jo he de pressuposar que Gran Via està en Madrid, no? Vull dir, perquè al final ells, tot allò que no és Madrid, els pareix raro, no? És veritat que el País Valencià també és molt València-ciutat, eh? Vull dir que a vegades...
Això no va dir,
No només és un tema d'Espanya, no? Però jo sí que crec que, bueno, que el tema d'estar en un grup plurinacional on parlem en valencià, en gallec, on hi ha gent de moltes parts que no viuen tots a Madrid i encara que van por... No, bueno, jo crec que això és interessant. Estem intentant parlar de l'agenda valenciana, no? Jo avui, per exemple, li demanava al president del govern derogar les Golden Visa, que per a que la gent no sàpiga és que si tens 500.000 euros te donen el permís de residència per a viure en Espanya,
sí, sí.
Si no tens 500.000 no. I hi ha gent que em diu, bueno, però això és un tema estatal. Bueno, evidentment, Compromís ocupa també dels temes estatals, però és sobretot un tema valencià, perquè on més Golden Visa se donen és a Alacant. Perquè, bueno, pues allí hi ha gent rica d'altres països que està comprant i evitant que la gent que viu i treballa a Alacant s'hi puga comprar habitatge. No? Jo crec que estem en aquesta dinàmica d'intentar fer entendre que l'agenda social s'explica millor des de les realitats plurals. No? I jo quan parlo d'habitatge o parlo de Rodalies ja no te dic que pensava que no arribava l'acte, perquè el Rodalies no arriba mai a hora, no? Bueno, pues ho parlo pues, ficant exemples pues, de Vila-real, claro, l'Alcantara del Xúquer, claro, claro. d'Elx, i bueno, això ajuda.
Per això li diria, per ixe sentir si realment la gent és conscient de que si no té representants allí que no traslladen exactament el sentir, la citricultura és brutal per a nosaltres, brutal. Som la província que més exporta citricultura i no se'ns té en compte. És a dir, si no hi ha algú que us ho recorde contínuament, acabarem desapareixent.
Sí, o per exemple, jo no porto agricultura, porto indústria i
sí,
turisme.
L'altra part.
I per exemple, jo ho dic, jo he tingut reunions de manera habitual amb el president de la patronal. Fa poc vam aconseguir que el Congrés vinguera a visitar fàbriques així i jo en aquests moments intento portar un equilibri que no sempre és fàcil, perquè hi ha gent que pot pensar que lo propi va sempre davant. No? Vull dir, pues jo voto a estos perquè són dels meus, defensaran els meus, no? I això sol estar bé, però en altres voltes que no, no? A mi no m'agraden els partits que, per exemple, en l'acollida de xiquets i xiquetes que venen i se posen en la mar perquè una mare o un pare diu el xiquet està més segur en un vaixell que en terra, no? I te diuen, no, a mi comunitat autònoma no, jo vengo a defender aquí lo mío, mira, això no ho puc compartir, no? Vull dir, crec que nosaltres hem de ser una agenda valenciana que assumís que som el país pitjor finançat a Espanya, que necessitem més infraestructures, que necessitem més recursos, però al mateix temps que som gens del mateix món i que no hi ha fronteres i que som solidaris. No? I crec que aquest equilibri, pues, oiga, jo per exemple, en el tema de... Jo soc un ecologista convençut i he demanat fer esforços enormes per avançar en la transició ecològica i en canvi he dit, crec que en Castelló, que és una de les províncies amb més pes industrial, no podem anar tan ràpid perquè el sector de la ceràmica està morint-se, si no. I he pervertit, diguem-ne, la meva ànima ecologista per a que la transició siga un poc més lenta i arribi a Castelló perquè, si no, la província s'afona, no? Fer aquests equilibris, que te poden portar contradiccions, crec que és lo just.
Però
ara,
si no,
lo que no valdria és o bé anar en un manual teòric obviant la realitat de Castelló, que és molt diferent a la que pot tindre Lugo o la que pot tindre Cuenca, i al mateix temps bueno, pues, dir a Castelló, efectivament, vos anem a protegir en unes ajudes extraordinàries per al sector de la ceràmica, però heu de saber que el planeta no espera, que vos heu de posar les piles també. Bueno, jo crec que en aquest joc d'equilibris és el que estem intentant fer. No?
Jo li pregunto, vostè si vol me contesta, si no és no, li pregunto com està Mònica Oltra.
Bueno, jo...
Vostè té una relació personal amb ella.
És amiga i sempre he dit el mateix. Ella va decidir no estar en el foco. Crec que molt poca gent de la dimensió mediàtica moral de Mònica Oltra, quan no està en primera línia, no està tot el dia clavant la pota. Mira, tens ahí a... Des dels que tenen podcast, els de Felipe González i tal, ella ha decidit no intervindre en la vida pública de moment i jo ho respecte. Dit això, evidentment, pues bueno, està bé. Però li tocarà a ella parlar quan vulgui. Té molt que contar. I molta gent d'este país haurà de baixar
ojo,
la cara.
Ojo quan ha dit molt, i el tono de que molt que contar.
I molta gent en este país ha baixarà la cara.
Bastar... Que ganes, no, vostè?
Moltíssimes. Ho necessite. Perquè estic convençut que ja després dels autos on el propi jutge instructor diu que no hi ha nada i que li obliguen a obrir-lo, tot el món té clara la seva innocència, però crec que n'hi ha molt més que contar. I estic segur que Ximo Puig aquest dia deixarà de ser ambaixador en França perquè reconeixerà que va ser profundament injust amb ella. I així ho tinc que deixar.
Gràcies per ser tan sincer.
Ho intentat sempre, sí.
Emma, ara parlarem amb el professor Santi Cortells, que ara entrarà com a professor, i parlarem amb el propietari d'esta casa, de lo que és la llum del Tol, que jo no la coneixia. Havies vingut, havia vingut alguna vegada?
Pues mira, jo vaig vindre ací a preparar les meues primàries.
Sí, 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 m'ho crec, m'ho crec.
Amb, bueno, pues, amb Toni Pitarc, Miquel Notari, amb Maribel, amb molta gent, i després he vingut una segona vegada amb més gent a nivell en particular, no? Però sí, li tinc molta estima, sí, perquè jo estic molt content avui per moltes coses, i una d'elles és perquè el compromís que a mi m'agrada de Vila-real és el d'avui, que és un compromís sense complexos, que sap que la gent el vota perquè governem millor que altres.
Per als membres de Compromís això és un xute d'energia, és a dir, si estem tots, ens reconeixem, som capaços d'arribar a aliances, perquè, ojo, que així han estat enfrontats, eh?
Sí, i per qüestions ideològiques i per qüestions personals.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Jo ho he passat mal, eh? Però sempre he estat. Jo recordo quan jo vaig perdre les primàries, jo vaig vindre a l'acte a reconèixer que Pasqual Batalla era el meu candidat, no? Jo crec que un quan està en un partit ha de tindre la maduresa de saber perdre. I jo vaig perdre i vaig vindre així a donar suport al meu company. Què creus que on se fan les coses? I després, pues, bueno, la vida m'ha donat altres oportunitats que agraïs molt a Mònica i ara després pues, ja com a portaveu del partit o diputat, però jo avui me sent, jo m'abraçava amb Mònica Álvaro, en Sabina Escrig, no només de Compromís, i sentia que n'hi ha una part important que torna al 11, al 2011.
Que és, al fin, en definitiva, el que s'ha arribat ací, que torna a entrar aquesta llum. Ojo, en aquell moment era tan, tan fresca l'ànima de voler fer les coses ben fetes que vam ser els número uns en transparència. És a dir, teníeu tantes ganes de fer-lo bé.
Sí, i teníem equips tant funcionarials com assessors, que sempre se'ls menysprea i són una figura clau, gent del carrer, militància, que tenia molt clar que n'hi havia una ciutat diferent que construir, que els carnets s'apartaven, que ahí lo important era Vila-real, l'oposició mos cohesionava molt perquè Héctor Folgado, que jo ara no tinc quasi relació però li tinc una apreci especial, mos ho ficava fàcil, vull dir, perquè podria no confrontar tan directament i buscar les escletxes i era de, bueno, el que heu fet vosaltres millor calleu-vos, no? Vull dir, doncs era molt fàcil i sa part emocionalment la negociació, no? Perquè no només ho vaig passar jo mal, Pasqual Batalla també ho va passar molt mal.
Ell... O sigui que jo parle del moment i de l'edat.
Sí,
dir,
sí,
tots
sí.
Tots ho passen mal.
No, no, però exemple, especialment... jo que sóc una persona que no estic a favor del parany, i ho he dit sempre públicament i no m'he amagat,
i
Pasqual sí que estava a favor, òbviament, i per a ell això era la seva vida,
sí, exacte.
Van intentar xantatgejar-lo a favor d'intentar aprovar coses si ell no estava en l'acord de les esquerres, i Pasqual ho va estar. I per això jo, i més ara que no està, crec que és una figura a reivindicar des de Compromís i des de la política local. I per això dic que ho van passar tan mal, perquè van anar a tocar-nos les parts emocionals que són tan importants en el dia a dia, no?, que ens van cohesionar molt i després sobretot el que tu plantejaves, no? N'hi havia molta il·lusió, n'hi havia moltes ganes. També t'he dit que era insostenible des del punt de vista familiar i emocional treballar 16 de 7 hores diàries, nosaltres, els funcionaris, que n'hi havia que buscar d'alguna manera fer estructura perquè estava tot per fer. Recordem que quan vam entrar a l'Ajuntament només quedava les agendes on estaven les bodes civils. La resta va desaparèixer, ni els bolis. A partir d'ahir vam començar a treballar, després les coses han anat com han anat i crec que avui se reconduïssen.
Pues Alberto Ibáñez, gràcies per haver estat ací. I ara sí, ara anem a parlar d'este puesto on l'hem emblat.
Meravellós.
Espero que torni a veure vostè quan vulga.
Moltes gràcies a vosaltres.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Vila-real celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Oye, Pablo, anoche probé la McRib de McDonald's y está brutal.
Yo también la probé y me he obsesionado. Esa combinación de salsa barbacoa, carne jugosa y ese pan suave. Es simplemente perfecta.
Tal cual. Y ahora encima tienen la nueva versión con queso y bacon.
¡Buah! El toque extra de queso fundido y bacon crujiente. Es una experiencia única. Lo tengo claro. Creo que esta noche me voy a pasar por McDonald's y pedirme una de cada.
Venga, pues vamos juntos.
Trato hecho. Nos vemos en McDonald's esta noche entonces.
No te pierdas la nueva McRib de McDonald's, disponible en su versión clásica y ahora también con irresistible queso y bacon. Corre a McDonald's y descubre por qué todos están hablando de ellas. En Onda, Burriana, Villarreal, Ciudad del Transporte, Salera y además en Castalia, viernes y sábados hasta las 4 de la madrugada.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
En la força de Grúas Tomàs, naix Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Fiestas en honor a San Jaime en Oropesa del Mar. Del 23 al 28 de julio, ven a disfrutar con nosotros de las fiestas patronales. Con encierros al estilo oropesino, el Grand Prix, tobogán acuático, concierto tributo a Estopa, concurso nacional de emboladores, carrera de minidrones y mucho más. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
I per a començar a parlar de l'enclave en el que estem, vull que posar-los en context i que sentin esta música. Està fent-se, està posant-se. Vull que s'enqueren esta música. Per què? Pues perquè esta música és la que ens dona esta entrada a parlar d'un puesto com el que va explicar-nos el professor Santi Cortells. Molt bon dia, professor.
Bon dia.
Aquí tenim nosaltres, professor.
Com?
Aquí tenim nosaltres.
Pues avui el meu company i vell conegut, Carles Amiguet, que té una relació més que directa en este lloc, en este indret, anomenat La llum de Tol, i la cançó que acabes de ficar és molt bonica, es diu justament En la llum, i crec que ara ens explicarà Carles sobre la història, però sobre el simbolisme pensava jo ara mentre sentia este instrumental, que és un espiritual americà. Quan camines en la llum saps per on vas, quan camines en la foscor no. Aleshores, jo crec que i ese missatge, no, que ens porta a esta ermita, que com dia abans és una ermita que més que reformar-se ha de restaurar, no, perquè és a dir, restaurar és més que reformar, és més profund, no? I crec que porta molt del missatge que ha comentat en este cas en Maria Fajardo este matí i l'alcalde José Benlloc, de l'objectiu, no? L'objectiu és caminar sabent per on anem, per això està aquest decàleg. I bé, i com sempre parlem en aquest últim espai de divendres d'història, de llengua, de literatura, doncs jo crec que avui correspon que la persona més relacionada així i que ens està fent d'anfitrió i ens està donant l'acollida, ens conte esta història de l'ermita de la llum de Tol, de la hidroelèctrica, de tantes coses al voltant.
Cal dir, antes de que es comenci a parlar, que hem fet un canvi de guió, perquè nosaltres teníem una primera part dels carlistes,
sí,
i anem a fer, avui divendres, una segona part dels carlistes, però clar, avui s'ha signat un pacte així, i clar...
Una cosa, si em permets, ara estàvem parlant Carles Amiguet i jo fa un moment, justament, que la persona que sembla ser que va dissenyar l'ermita de la llum de Tol va ser Ursinos,
com sí, el Ros d'Ursinos.
Ros d'Ursinos, que justament és el mateix arquitecte que va fer, i que parlàvem la setmana passada això, l'edifici del casino carlista, del qual avui anem a fer una segona part, però que ja la farem més endavant, perquè els carlins en este poble, mare meua, donen per a molt. Però bueno, el sí, tema de avui també dona per a bastant.
Nosaltres familiarment també estem relacionats amb els carlins, perquè una besàvia nostra va estar, abans de la guerra, va estar de conserge en el casino carlista. Uh-huh. I de fet, nosaltres conservem per un casual d'aquells que quan se'n van anar d'allí se ho van partir tot antes de la guerra, conservem una bendició de Pío Nono al Círculo Carlista de Villarreal i la tenim per allí per casa, la tenim.
Cosa que no sabíem.
És el que va convocar el Concili Vaticà I i el que va declarar el Concili de la... Ai, perdó, el dogma de la Puríssima.
El dogma de la Puríssima.
Exactament. Sí. Vull dir, en este poble tot està relacionat.
Tot està relacionat.
Comences a estirar del fil i un fil te porta a l'altre, no? I això és l'apassionant del que fem.
I tant.
Bueno, però és igual, això és la banda de, per la part de ma mare. Nosaltres així estem a lo que diem la llum de tol, que és bé tot per la part de la família de mon pare. Mon pare, de fet, mon pare i Matia Laura, mon pare Vicent, van néixer així. Físicament van néixer al poble perquè pujar així a la comare era una miqueta complicat, però se van criar així perquè m'abuelo treballava així d'encarregat en la central i entonces ells això. I en la nostra família era obligatori perquè va haver escola en casa i va haver escola en de la família, que els xiquets aprengueren i anaren a escola, i mon pare i ma tia baixaven tots els dies a escola, a Cervantes, en bicicleta, des d'ací fins al poble, i a tornar, ploguera, nevara o fera el que fera. Això sempre ho contava amb un pare, que si plovia era igual, era precís anar a escola. De fet, els nostres tios abuelos, els germans de m'abuelo, van ser un dels primers mestres de la ciutat, fent classes particulars. Donaven en casa, a l'entrada de casa, era una casa molt gran, i a l'entrada de casa donaven fent escola. Ensenyaven a llegir, a escriure, i matemàtiques bàsiques de sumar, restar, multiplicar i dividir. Més ja no arribaven perquè la gent també, entonces no necessitava o no volia res més. Els xiquets anaven i per lo menos havien d'aprenien a llegir i a escriure. Però als de casa, de fet, nosaltres això ho guardem i tenim alguna carta i alguna història, de el mestre del poble, que vivia al poble, li enviava a m'abuelo, que vivia ací, li enviava cartes en correccions ortogràfiques i donant-li lliçons per acabar-li de corregir l'idioma amb m'abuelo Vicentet. I això era, és curiós, això.
Hi ha que veure quines coses estem parlant en esta casa, que tot això ho haurà vist.
Sí, esta casa sí.
Estem dins d'esta casa que està contant esta història, sí, història, si dic, que és de tots ja.
Sí, de dir que esta casa en la que estem ara és possiblement, no ho podem asseverar perquè no ho podem asseverar, però és la primera casa que va tindre llum elèctrica de Vila-real, això tinc per segur. Perquè és que, si es comencem i si voleu li donem una miqueta de peu històric,
sí.
El nostre besavi Pasqual, Pasqual Amiguet Miró.
No es podia dir d'una altra manera.
Sí. No, i la dona li diem Pasquala.
Pasqual
i Pasquala.
Tot és Vila-real, així, tot respira Vila-real.
Pues el nostre besavi, Pasqual, tenia forn i fleca al carrer Major.
Sí.
I això ho va vendre tot per muntar-se així, perquè va comprar una finca que n'hi havia, perquè de m'abuela, de la bisabuela n'hi havia una finca, ell era propietari d'una altra i al mig n'hi havia una. I va comprar aquesta finca i va fer tota una finca, que és més de 70 fanecaes, de garroferal, figueres, olivar, garroferes, bueno, era tot, n'hi havia de tot. I vinya, perquè després també feia vi, que per això està aquesta premsa que era la que se gastava per
bueno,
fer vi.
La gent no se pot imaginar, que llàstima que no sigui la televisió, perquè nosaltres sí tenim una quantitat d'objectes dels avantpassats,
sí,
que a més han tingut
de casa.
Han tingut ús.
Pues este home se munta una fàbrica de paper. Paper d'estrassa, d'estrassa, que això a mitjans del segle XIX va ser pues, com una espècie de boom, una bambolla econòmica. I el pobre, mentre no
me va... Un motor econòmic.
Un motor econòmic i una bambolla. Sí, perquè això també n'hi hauria que documentar-ho, per saber si va ser de les primeres indústries que se degueren muntar en el poble.
Industrial i llaurador.
Sí, no la primera de les primeres.
De les primeres.
I sí que és, per això se deia, de la primera llum. És sí. El primer lloc que dona llum a Vila-real.
Sí. És el primer a Castelló antes que a Vila-real.
A Castelló
antes que a Vila-real.
El paper d'estrassa, per cert, és el que s'utilitza encara.
El paper d'estrassa és el paper que
la carn en la carnisseria.
Efectivament, sí, ese paper gordo, gris.
El que s'està tornant,
Sí. Però l'únic que passa que era el fan més encerat i tot sí, això. Entonces sí. Era aquell paper gordo, bastorro, fort, que era de draps. era paper de draps. Entonces ell se va muntar així una fàbrica de paper i li portaven tots els excedents de la revolució industrial textil i ells així picaven els draps en uns batans i en això feien la pasta de paper i ahí feien el paper d'estrassa. També feia algo de paper més fi, però això ja era delicatessen, diguem així. A ell el que li interessava era el paper d'estrassa per poder
vendre
el negoci. Clar. Però clar, allò va reventar la bambolla, perquè mentre només n'hi havia una fàbrica de paper, vale, era el negoci, però quan se'n van fer 50, pues ja va baixar el preu, ja no n'hi havia matèria prima, perquè mentre només n'hi ha una fàbrica, però n'hi ha 14 de teles, pues els restos d'aixes teles, pues, bueno, la qüestió és que l'home pues, va anar arruïnant-se, diguem així, i al final va vendre el dret d'aigua, que era lo important, perquè era lo difícil d'aconseguir, que és en el que ell se degué gastar tots els diners en aquella època, perquè el dret de l'àvia, el dret de poder utilitzar l'àvia del riu, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no la donava
a qualsevol
ni per qualsevol motiu, sinó que i bueno, la qüestió és que ahí va ser quan va vindre la família d'Avalos, la Fundació d'Avalos Fletcher,
sí,
que tenia la concessió de la il·luminació dels carrers de Castelló en llum de gas. I li van dir a l'abuelo Tol, escolta, senyor Pasqual, si vostè deixa la dinamo, perquè ella sí, això se va fer una dinamo, se va ficar una dinamo i va donar llum elèctrica pues, per tota la fàbrica, pel mas i per tot. Si vostè deixa la dinamo de nit en marxa, nosaltres li comprem la llum i així no van fer. Va deixar la dinamo en marxa per la nit i la il·luminació de Castelló, dels carrers de Castelló, se va anar canviant poquet a poquet d'esta electricitat així.
Del puesto on estem, ojo, que bonico.
De la fàbrica que n'hi havia ahí davant, que tenim ahí davant. I després això ja va anar passant de mans en mans en mans, i la viuda Estela i la Lute i el no sé qui, el no sé quantos, varies, sobretot va vindre una família de València, que era la família Bellón, que és la que va pagar l'ermita. I el que diem que l'ermita, perquè així vivien 9 famílies. Se treballava a 3 turnos i n'hi havia 2 treballadors per turno, n'hi havia 2 de matí, 2 de vespre, 2 de nit i 2 de descans. I l'encarregat, que era el meu avi, el fill de l'abuelo Tol. No?
Sí, sí.
Ell se va quedar així d'encarregat i per això mon pare i ma tia van néixer així, vivien així. I entonces ahí se van donar compte de que necessitaven una assistència
espiritual.
I entonces era més fàcil fer una ermita així a d'este poblat, diguem així, que era com una masà, i que baixaren tots perquè així n'hi havia famílies molt nombroses. O sigui, de fet, ma mare sempre comentava que n'hi havia una família que vivia en una de les casetes més menudes que n'hi havia així baix, que n'eren 11 de fills. 11 fills.
N'hi havia famílies així a Vila-real.
Sí, sí, sí. Tenien 11 fills i dormien en una casa que m'havia agradat, que l'havíeu vista, perquè és que era una habitació a l'entrada, una altra a l'altre costat, i al fondo cuina, comedor i entraeta.
Un detall que me'n recorde, perquè no sé si algú recordarà, que ja vam fer un programa, Carles i jo, parlant d'esta ermita fa uns quants anys.
Sí, sí, sí. Que ho
estàs pensat per ahir. I, clar, Carles és el que té, no contar la història, sinó haver estat dins de la història i haver-la viscut. Detallets que recorde com aquí estava dedicada l'ermita, que era la Xeperudeta.
A la mare dels Desemparats, evidentment, perquè és que la família Bellón, que eren de València, que és el que deia jo, ell quan van inaugurar i van fer la iglesia, ell la va voler dedicar pues, a la mare dels Desemparats. Evidentment, no ha hagut mai figura, escultura, no ha hagut mai ninguna escultura, això sí que és aixina, i n'hi havia simplement un quadre de la Mare dels Desemparats a l'ornacina de l'altar, i que desgraciadament pues, va desaparèixer a la guerra i ja, després ja no se va tornar a col·locar. Però això era això. Per això estava dedicada a la Mare dels Desemparats.
Aquest any no el sabia jo, perquè era la Mare dels Desemparats. A mi m'havia quedat un poc sorpresa. Sí,
la
perquè
família
sí,
que venia de València, clar.
Clar, clar, ells eren molt devots, la família Bellón, que són els primers que van intervindre, els que li van comprar. De fet, nosaltres tenim una relació dels anys, perquè això ho vam aconseguir de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, vam poder aconseguir dades de aquí, quan i com se van vendre el dret de l'aigua. Entonces, exacte, exacte, no, però la família Bellón, antes de que s'acabara el segle XIX, ja li havia comprat el dret de l'aigua al nostre besavi. Li havia comprat el dret de l'aigua i havia començat a fer ja les obres de lo que és la central. O sigui que ahí... I l'ermita, pues, la van fer... L'ermita se va inaugurar l'any 1901. Uh-huh. Va ser la inauguració de l'ermita, que encara deu d'estar, per baix de tots els escombros, encara deu d'estar el rastrell de l'entrada de l'ermita, que està allí gravada l'any 1901.
Ara tindrà 123 anys, no?
123 anys.
Del que queda sí que una cosa que també comentàvem abans, que em sembla curiosa de l'ermita, és el... que sembla, la part de dalt és com un semicercle, que sí. Recorda un engranatge industrial, no? Perquè
sí, sí,
era
sí,
l'estil
sí.
Típic d'aquest moment. Revolució, primera revolució industrial, la primera llum, vull dir, però quan passes per l'ermita veus que aquesta part redona, sí, que és com
una bòveda, és una bòveda de canyó redona, doncs és el que és una bòveda de canyó, exterior i interior, no n'hi havia conforme n'hi ha, per exemple, vas a l'Església Major i l'interior és bòveda de canyó, però l'exterior és teula plana,
sí.
No? Esta, la bòveda que n'hi havia fora era el que se veia dins, no n'hi havia ninguna teula damunt, era directament la volta, i clar, a la part de darrere se veu encara tot el que és la bòveda de canyó i tots els atobons que estan ficats com si foren els d'un engranatge, d'una roda industrial. I això no ho tenim datat perquè no ho hem trobat, s'ha buscat, però no s'ha, ha hagut molta gent que ho ha buscat, però no podem assegurar que siga de Ros de Ursinos, però és el mateix que va fer la central, i és el mateix que va fer la Casa de la Bombilla de Castelló, és el mateix que la Viuda Estela li feia totes les obres i ella, la Viuda Estela també va estar embolicant tots els líos estos de les compres del dret de l'Auia, o sigui que té totes les de ser de que aquesta ermita fora de Ros de Ursinos. L'únic que passa és que no s'han trobat els plànols. A lo millor ho de fer algo a mal sa, perquè total era pa una ermita pa d'ahir i ja està, no?
Jo crec que se m'alçant molta curiositat per la gent que no ho ha vist mai, tinga ganes de vindre a veure-ho,
Anem a dir, perquè és un racó, molta gent m'ha dit, jo no ho conec, això. I en aquesta ciutat n'hi ha moltíssims racons desconeguts, vull dir, és un altre, per a mi, sí. Dels símbols d'este lloc, que Vila-real té raconets, llocs que són una preciositat, però que no es coneixen, i és una manera de dir conegam la nostra ciutat,
conegam la nostra ciutat, sí,
perquè
sí,
té
sí, sí.
Autèntiques meravelles.
Això és igual, això li passa igual com al salt d'este que n'hi ha allí al riu Sec, que només quan passa aigua d'una tronada d'estes grans se fa una cascada i que tu penges una foto i dius això és Vila-real, i dius no pot ser, això és Vila-real. Pues sí, és Vila-real, està molt proper del terme de Betxí, però és Vila-real. Pues això passa el mateix, això n'hi ha molta gent que no ho coneix, no és... Ai, i tu on estàs? Jo a la Llum de Tol. Ai, i això de la Llum, i on està la Llum de Tol? A Florida? Sí. Diu, pues allí vaig a Bona Riu, allí vaig a Estemonatros, sí. Perquè la gent no ho coneix. Hi ha molta gent que sí, i sap que està aquesta, que és la primera llum que diem nosaltres, i després està la segona llum, que està un poc més amunt, a l'altura del Mas de Llaurí, i després està la central de Onda, que és, això és de Onda, però vamos, també arquitectònicament també és visitable, és un d'art aixina moruno, tota ella, és una passada d'edifici també. Però sí, nosaltres estem així, a la Llum de Tol.
Estava relacionat també la Llum de Tol, que abans jo li preguntava, perquè seria la Lute. I jo li preguntava la Lute perquè era la Companyia de Luz i Fuerzas de Levante. I Carles m'ha explicat, claro, no és un acrònim, que és la primera majúscula, la primera lletra, sinó que és Luz, Lu de Levante, T. Esta companyia...
Lu de Luz, perquè Luz és Luz i Fuerzas del Levante, una cosa així.
Companyia
de Luz i Fuerzas del Levante. Entonces, ells agarren la L-U de Luz i el T de Levante. I agarren i fan Lute.
Però això és el que m'he dit tots, Lute.
Lute, sí, sí. La Lute... És que la Lute és la predecessora de Iberdrola.
Correcte. I unifica tots els centres de producció elèctrica d'esta zona.
Sí, sí, la Lute sí. De fet la llum, que és la electricitat que se produïa així, no anava directament tota, al millor al principi sí, que podria ser que fos una línia única i exclusivament per Vila-real, però lo normal no és això, lo normal és que tota la producció se tiri a una red única i d'ahir ja se distribuïs, que per això estan els, les subestacions de, en tots els pobles, tenen una subestació per poder diversificar l'electricitat.
A l'any 53 és quan ja s'integra dins d'Iberdrola.
En Iberdrola, sí. 53, sí, sí, sí.
Uns pocs anys després.
Sí, que és ja quan ja m'abuelo ja va deixar de treballar així. Bueno, m'abuelo ja havia mort de l'any 64, perdó, sí. I això i així ja es comencen a així l'any 57 és la riua famosa de València, així també va haver riua i també se va inundar i se va trencar la central. La central se trenca, s'inunda, se trenca tota la bòveda de baix que, per on passa l'aigua, i inunda les dues màquines que n'hi havia entonces. De les dues màquines que n'hi havia entonces ja només n'hi van deixar una. Una perquè l'altra ja era tan vella i tan difícil de fer-la funcionar i tan poc productiva que van preferir deixar-la abandonada. La van limpiar, li van llevar una miqueta el fang de damunt i la van deixar allí muntar i ja està. Que per cert, estan les dues màquines, quan les van desmuntar així, se les van emportar a Barcelona al museu d'electricitat, i estan les dues màquines perquè són dues màquines curioses, la veritat és que eren precioses.
Les que se van instal·lar al principi.
Sí, sí, sí.
Una altra cosa que tenim repartida, Susana, l'altre dia parlàvem del quadre del retrat de Carles VII, sí. Que està, te recordes?
Sí.
Que tenim moltes coses per ahí distribuïdes.
Sí, pues les dues màquines se les van emportar pel museu, perquè eren